Radio Vilafranca.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Aquest proper dijous arrenca la tercera edició del cicle de tastos al pati de Can Guineu de Sant Sadurní. Una proposta que pretén difondre la cultura del vi, tot fent un recorregut pels diferents estils d'escumosos. Enguany comptarà amb 3 cites i en parlarem tot seguit amb el seu impulsor, un conegut del Penedès en xarxa, el Xavi Roig de Calferro, que ens espera ja als estudis de Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, avui parlem de la tercera edició del cicle de tastos al pati de Can Guineu i per això, com comentaves, el que ens visita avui aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní és el Xavi Roig de Calferro. Xavi, molt bon dia, com estem?
Hola, molt bon dia, content d'estar aquí.
Content també de presentar aquesta tercera edició d'aquest cicle de tastos al pati de Can Guineu.
Sí, sí, molt content. Arribar amb una tercera edició i doncs, és un gran plaer, que vol dir doncs, que l'oferta que estem oferint doncs, és interessant. I també és un tema doncs, que creiem que per Sant Sadurní doncs, és molt important doncs, d'organitzar uns tastos de vins escumosos i en aquest cas doncs, Sant Sadurní com a capital del cava doncs, és un lloc on creiem que les bombolles han de viure i s'ha de comunicar doncs, la cultura dels vins escumosos, que crec que és molt interessant, i per això doncs, portem aquesta serà la tercera edició, que cada any doncs, anem proposant doncs, diferents sessions amb temàtiques, amb una temàtica concreta al voltant dels vins escumosos, diríem que són 3 dies i cada un té una temàtica diferent doncs, al voltant dels vins escumosos, i al final, com sempre dic, a vegades que vinc també aquí a la ràdio doncs, amb la secció que fem de maridatge, doncs, sempre és que el vi és cultura i creiem doncs, que s'ha d'anar doncs, promovent aquesta cultura del vi.
Ara ho comentaves, no? Com a punta de llança, aquesta promoció, aquesta difusió, aquest apropar la cultura del vi a la població en un lloc tan emblemàtic com és Can Guineu.
Sí, Can Guineu, doncs, diríem, jo dic que és la casa pairal de Sant Sadurní, està just al cor de Sant Sadurní, i aquí, doncs, va tenir un poder, va ser una casa, doncs, on van passar moltes coses, doncs, històriques, diríem, doncs, lluita entre treballadors rebaixaires, hi ha hagut, diuen que també, doncs, a la lluita contra la filoxera, sempre hi ha hagut, doncs, un tema que ha sigut, doncs, aquí, doncs, que hi ha hagut grans reunions i grans esdeveniments que han passat amb aquesta casa. Llavors, clar, com aquest lloc tan emblemàtic, doncs, també creiem que havíem de fer uns tastos emblemàtics i que també portessin, doncs, una importància. Podíem fer tastos de vins, però hem cregut que al final de vins tranquils, diríem, vins sense bombolles, però, clar, nosaltres, al estar a la zona on estem, volem doncs, també una mica ser el referent doncs, dels vins escumosos i per això doncs, el que anem proposant doncs, amb aquest cicle són 3 sessions de tastos de vins escumosos, que qui vulgui venir, això són els 3 dijous de juliol, i llavors que qui vulgui venir o qui pugui participar en les 3 sessions creiem que pot aconseguir doncs, ja un petit granet de sorra per un màster en vins escumosos, diríem que és la idea, perquè en cada sessió com a mínim estàs en vins escumosos, 8 escumosos, i llavors 8 vins, que fa que també et vagis tenir una idea, doncs, i qui participi amb els 3, doncs 8, 16, i ens anem, doncs, amb uns 24 doncs, vins escumosos, i a més que els expliquem, els comentem, jo faig una mica de moderador i també, doncs, d'anar explicant les característiques, llavors també tenim diferents convidats dels elaboradors d'aquests productes que ens els expliquen, i tot estem en un entorn ben assentadets, amb un pati que a l'estiu, doncs, està fantàstic a les 8 del vespre, que és l'hora, doncs, que es gaudeix de la final del dia, diríem, i a l'estiu doncs, és la millor hora, i llavors, clar, fa que i degustar en cava bombolles, doncs, que és el que ens agrada i el que es porta doncs, molt bé doncs, aquí a Sant Sadurní.
I això. Després entrarem en cadascuna d'aquestes 3 cites, aquests dijous del mes de juliol. Recordem als nostres oients que aquest cicle, Xavi, va néixer durant la pandèmia.
Exacte, que clar, va ser una mica, doncs, era quan s'estava acabant, que dèiem, ostres, que, bueno, que havíem estat tancats i llavors, bueno, ara podem sortir, però hem d'estar entre grups familiars separats d'un metro i mig, o, i llavors podem anar al restaurant i és quan ens podem, només quan mengem ens podem treure la mascareta. I llavors es poden fer actes a l'aire lliure. Llavors, doncs, parlant amb l'Ajuntament, que just doncs, acabaven doncs, de fer... Doncs, aquí al Pati de Cala Guineu havíem de fet una col·laboració amb l'Escola Lissaba, doncs una estructura efímera, diríem, com un escenari, amb uns panels que per decorar aquest espai. I llavors parlant amb l'Ajuntament, ostres, què podem fer? I doncs, ens va sortir aquesta idea i continuem el mateix format perquè ens va agradar molt el format doncs, d'estar ben assentat, amb les teves taules, amb separació amb la gent, i llavors doncs, va sortir amb la pandèmia i, doncs, arribem a la tercera edició que tot, i mantenim una mica els espais, mantenim tot, que tampoc vull creiem que l'espai és per 50 persones, no augmentem aforament ni res, sinó que volem que s'estigui doncs, alegre, tranquil, espaiós i gaudint d'un vespre d'estiu doncs, amb bons vins.
Tercera edició, ja em comentaves fora de micros, que va creixent, mica en mica es va consolidant aquests tastos i que ja teniu força gent apuntada.
Sí, sí, estem en més de la meitat dels inscrits i encara doncs, comencem el dijous, encara no hem comunicat perquè quan expliquem el que es tastarà el primer dia, pues, crec que començarem a fer dentetes i molta més gent s'apuntarà. I llavors, i això també una mica veiem que també està repetint molta gent que ha vingut els altres anys. Això també pues, vol dir doncs, que ha sigut interessant doncs, la proposta que han fet, que si no la gent no repetís, diràs, ui, aquí algú passa, en canvi, aquí veus, ostres, molta gent mirant els inscrits que ja hi ha, són gent que van gaudir l'any passat i que no s'ho volen tornar a perdre, doncs, aquest any. I sempre anem això, proposant doncs, jornades o diferents i per anar doncs, donant... Bueno, és que sembla que a vegades, mira, el cava, els vins escumosos, és una copeta, festa i prou, i no ens hi fixem, però hi ha unes grans diferències, unes grans entre productes, productors, zones, terres, climes, vull dir, és això que hi ha. I això és una mica el que volem donar a conèixer, perquè a vegades amb el tema dels escumosos, bueno, que, mira, per fer una copeta ja va bé, que sigui qualsevol cosa, però veiem que hi ha doncs, una sèrie d'elaboradors i que s'estan currant molt, estan donant uns productes amb identitat molt diferents entre ells, i això una mica doncs, és el que proposem i el que donem a conèixer. Que, ostres, alguns diuen, no, és que tastarem 8 vins avui. Diu, sí, no passa res, vull dir, tampoc no servim allò copes abundants, no s'han d'acabar les copes, sinó que és fer un tastet i llavors veus que cada moment dius, ah, però serà tot igual, serà un avorriment. No. Cada un té la seva identitat i és una mica el que busquem.
Xavi, si et sembla, anem a presentar aquestes tres cites. Primer, dijous de juliol, dijous dia 6.
Dijous dia 6 comencem forts, diríem, perquè dèiem, normalment fem 8-20. No, aquí començarem amb 11 escumosos i la dedicarem al Corpinat. Diríem, la Corpinat doncs, és una associació que formen 11 cellers i, per tant, tindrem un escumós de cada celler, dels 11 cellers. Per tant, anirem amb calma, anirem tastant i anirem fent. I com a proposta molt, molt original, aquest any el que oferim és amb Corpinat, tastarem 11 anyades diferents. Començarem amb un producte del 2019 d'un celler, després anirem pel 2018 d'un altre celler, i anirem baixant doncs, 11 anyades fins a arribar doncs, al 2007, que llavors, doncs, clar, vol dir que farem un gran recorregut amb el temps i també amb la història que té cada celler que ens explica, clar. I alguns són productes que ja no estan al mercat, són coses que són super, super interessants i que, bueno, ja per si Corpinat tots els productes que tenen una gran identitat i, a més, encara quan juguem amb aquestes anyades que anirem veient. I, clar, és una mica... intervindran diferents factors, que intervindrà el factor anyada i també intervindrà el factor doncs, de la personalitat de cada celler que anirem jugant amb aquest estil. Normalment es diu una cata vertical, però un tast vertical, però aquí ben bé és quan és del mateix celler o el mateix producte que el tast és diferent. Bé, aquí serà un tast vertical de Corpinats, però clar, també cada celler té la seva identitat que l'anirem veient i ens influirà.
En aquesta llarga criança.
Sí, 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 molt llarga, que ens anirem a tastar productes, més d'un producte de més de 10 anys, que, i tranquil que serà, vull dir, tranquil que vas dir, no, és que els escumosos no s'han de veure ràpid, no, hi ha productes que tenen un gran i llarg recorregut, i també una mica per això també estem fent aquest cicle de tastos, per donar a conèixer, doncs, aquests productes que bueno, i perquè gaudim una mica dels escumosos, que a vegades, bueno, ja he dit abans, però una mica que no només és festa, però també podem assaborir aquests productes, i quan estem amb llargues criances són productes per assaborir i, bueno, i estar tranquil·let amb la seva copeta i gaudint-ne.
Dijous, dia 6 de juliol, aquest tast d'11 corpinats, aquestes 11 anyades, escumosos de llarga criança. Anem ara al dijous, dia 13 de juliol, que tenim aquesta segona cita.
Aquí, doncs, mira, hem cregut que el tema havia de ser innovació al Penedès, i estem buscant que estan sortint productes nous, hi han productes que ja existien però que havien fet alguna cosa una miqueta nova, que amb la tècnica d'elaboració, i llavors una mica, doncs, aquí estem buscant coses de nivell, a vegades alguns que no estan ni dintre la DO Cava ni la DO Penedès. Hi haurà una mica barreja, hi haurà algun escumós de la DO Penedès, algun DO Cava, algun sense DO, però sempre amb aquest punt d'innovació o que acaben de sortir ara al mercat. I llavors hi ha cosetes, hi ha algun producte sense sulfurós, tenim algun elaborat amb segona fermentació amb mos, i també aquí només, clar, la innovació ara, molta innovació l'estem dedicant amb els escumosos, es parla del mètode ancestral, que és un mètode antic. L'únic que aquí no parlarem de mètode ancestral, volem donar una visió una mica de les novetats que s'estan fent amb el mètode tradicional, que és el de, bueno, de segona fermentació, doncs, amb ampolla. I tastarem, doncs, alguns elaborats en blanc de noirs, de pinot noir. Bueno, crec que una selecció una mica de productes que a mi m'agraden molt i que crec que són una mica sorprenents i diferents, i d'entrada que no són gaire coneguts, però d'alt nivell, una mica aquí. I els anirem, doncs, una mica, tot ho anirem descobrint en mica en mica. Vull dir que se sap el que es tastarà, però ho anirem de cara, doncs, a dos o tres dies abans de cada tast, direm el que es tasta, perquè així també, doncs, anem fent una mica de xup-xup i de que es vagi, doncs, creant una mica d'expectativa de quan anem fent públic el que es tasta. Però tot és de gran nivell.
Aquests escumosos innovadors amb segell de qualitat.
Sí, bueno, això de la paraula qualitat a vegades és una paraula que es desvirtueix moltes vegades, i al final crec que també, bueno, quan al final és quan qui sap, qui ens coneix una mica, cal fer-ho, diríem, sap que quan fem tastos, pues, seleccionem productes que creiem que tenen un nivell i que ens faran, doncs, que al·lucinarem una miqueta. I llavors, doncs, una mica és això, perquè a vegades la paraula qualitat es queda una mica, doncs, bueno, que és molt difícil de valorar aquesta qualitat, i llavors a vegades dius, bueno, que siguin bons, però clar, a una persona li pot agradar i a una altra no, sinó que, clar, jo a vegades m'agrada molt parlar d'identitat o coses que tinguin, pues, que siguin únics, i una mica és el que farem amb aquest tast, bueno, o amb tots els tastos, buscar coses bastant úniques. Però, bueno, amb el tercer ja hi haurà cosa una mica més popular, eh? Que tot i que ja en serà tan únic, que el tercer, bueno, com és el dijous 20 de juliol, pues, que serà el tercer i últim, diríem, aquí anem a escumosos internacionals. I aquí la idea és fer un recorregut de lo que ens trobem internacionalment, i hi haurà alguna cosa popular i alguna cosa molt, molt curiosa, que la idea és de fer un recorregut per Europa i també anar-nos a altres països del nou món, d'explicar, pues, una mica, pues, anar a Sud-àfrica, Nova Zelanda, altres llocs que també es fan escumosos, Estats Units. El que passa que, bueno, el món és molt gran i, clar, ho hem d'acotar amb 8, i és el que encara estic treballant, perquè és que m'agradaria posar-ne molt més de 8 i llavors i anar voltant, fent la volta al món des del Pati Cal Guineu, diríem, és la idea que coneixi. I dic que, clar, també jo que dic això, estic destacant molt el tema que els escumosos, bueno, el biscultura, i al final també és maco, doncs, de que aquí Sant Sadurní, com un poble, doncs, que les bombolles les portem a la sang, doncs, que també, doncs, puguem, doncs, donar una formació per saber el que està passant al món. I clar, hi haurà un prosecco, vull dir que és el vi que potser és el de menys nivell que hi ha, el que passa és que creiem que també és un que està fent ara s'està venent per tot el món, és el producte amb més producció, doncs, amb denominació d'origen d'escumosos mundial, I llavors, clar, potser és el que és més fluixet, el que passa que creiem que potser hi ha gent que no ho ha tastat i també volem explicar el que és i com és el Prosecco en si. Després també ens anirem a una altra zona d'Itàlia de més prestigi, amb productes dos francesos, estem mirant el que passa que amb el Brexit de rebre producte d'Anglaterra, que també s'estan fent escumosos a Anglaterra, per aprofitant això que es parla del canvi climàtic, i llavors s'estan fent productes de molt alta qualitat, Alemanya, Hongria, i llavors ens anem cap al nou món. Per això vull dir que de moment encara la ruta encara l'estem confeccionant, i el que aquí sí que tenim una mica de dificultat per poder doncs, parlar doncs, que ens vinguin els representants dels cellers a explicar-nos els productes, però també estem pensant una alternativa perquè ens puguin explicar doncs, amb pròpia persona doncs, una mica el producte que tastarem, i ho estem ara doncs, treballant aquest tema doncs, per poder doncs, tenir doncs, la màxima informació d'aquests productes com si tinguéssim l'elaborador doncs, que ens ho estigués explicant. I és...
A mi, Xavi, aquest tast realment em té molt intrigada, eh? Segurament perquè desconeixem, no?, una part d'aquesta cultura del vi, amb aquests tastos, doncs, com bé deies, promocionant, difonent, promovent aquesta cultura del vi, també coneixem moltes vegades el que ens envolta, perquè parlaves d'Europa, jo no sabia que Alemanya es feien escumosos, per exemple.
No és, és el país més consumidor d'escumosos i també es produeix i se'n produeixen alguns de qualitat. El que passa, clar, és aquest tema de que ho volem donar a conèixer, perquè al final també és... vull dir, el que al final sempre quan ve gent de fora promocionarem el producte d'aquí, però també si nosaltres coneixem el que s'està fent en altres llocs també ens permet poder explicar i poder diferenciar-nos de lo que s'està fent en els altres llocs, que per exemple nosaltres aquí tenim un gran avantatge que tenim els escumosos principalment d'aquí del Penedès, estan fets en tres varietats, macabatxera o parellada, això no n'hi ha enlloc del món. Després, a les altres llocs, doncs, les zones de més prestigi d'escumós sempre estan amb Chardonnay i Pinot Noir, i aquestes dues varietats, Chardonnay i Pinot Noir, doncs, n'hi ha per tot el món. I clar, nosaltres tenim una sort de tenir unes varietats amb identitat. I per això també tindrem alguna... Bueno, si ja ho anirem, vull dir, tindrem algun escumós que no serà Chardonnay i Pinot Noir, però la majoria serà de Chardonnay i Pinot Noir per veure el que es fa amb escumós a nivell del món, que es fa amb aquestes dues varietats. Però nosaltres tenim unes varietats ben nostres, que per això també és bo de poder comparar aquestes dues varietats, bueno, aquestes dues maneres de fer, una amb varietats tradicionals i una altra doncs, amb varietats que més internacionals que serien i que n'hi ha per tot arreu, que és veure una mica aquest equilibri i conèixer doncs, també les zones de producció, zones de la quantitat que produeixen, una mica doncs, és el que anirem explicant doncs, amb aquest tast d'escumós internacionals que tipus masterclass serà una mica sobre els vins escumosos que...
La gent que ens estigui escoltant, que es vulgui sumar a qualsevol d'aquests tres tastos o els tres, Xavi, com ho ha de fer?
Doncs és anar a la pàgina web de Calfero, calfero.com, i allà doncs, es pot fer la inscripció perfectament, i si no, doncs, trucar-nos a la botiga de Calfero, doncs, que també doncs, ja farem, gestionarem la reserva. L'únic que és quasi més fàcil amb el tema doncs, de la pàgina web, que ja queda tot de seguida fet. I llavors... I també, però el que també recomano és no esperar-se doncs, a l'últim dia, que què farem el dijous? Estem a dimecres? No, ja, qui ens senti, doncs que ja miri, perquè és que està la cosa bastant limitada de places, que no és esperar-se a l'últim dia.
Ja que tinc aquí, estem ja amb aquesta calorada aquest mes de juliol, multitud de propostes que teniu a Calfero, no només aquests tastos, perquè també feu un dels vostres mitiquíssims tastos a la Novalé.
Sí, l'Enovalé, doncs diríem el que ja portem 11 anys, o pensem, ens anem cap a la 12 anys, bueno, amb la pandèmia va ser una mica... però clar, això d'efectivitats, ostres, aquí parlem del cicle de tastos de Can Guineu, que portem 3, però és que ja portem 3 temporades sortint amb un valer, doncs al port de Vilanova, i fent tastos d'escumosos i caves allà en aquest, a l'Enovalé que li diem, que és una proposta doncs, que és una passada perquè és agradable perquè estàs gaudint del mar, el cava i, bueno, i la bona companyia, diríem. I són sortides doncs, molt, bueno, només hi caben doncs, entre 8 i 10 places al Valer, llavors fem un tast comentat, que estem comentant els productes, tot ben assentadets, ben tranquil·lets, i després veiem la posta de sol des del mar amb copeta de cava, que això és espectacular.
Això no té preu,
no té preu, no, no. I llavors, doncs, clar, només ara de parlar-ne ja se'm posa la pell de gallina, diríem, perquè és maquíssim i llavors és una tranquil·litat que se't desprèn i que és una, bueno, és molt, bueno, és molt agradable i de relax, que és una sortida després. Pues, i clar, estem combinant dos mons, combinem, doncs, hi ha els patrons del vaixell que expliquen doncs, com funciona el vaixell, temes de nàutica, i nosaltres que pues, expliquem el tema del vi, doncs, i que és la nostra especialitat, i combinem aquestes dues coses.
Xavi, per acabar, t'hem vist aquests dies com a finalista a l'Spanish Wine Master. Com ha sigut això?
Ha sigut una experiència brutal, doncs, que s'ha organitzat doncs, un concurs de buscar l'expert en vins espanyols d'Espanya i hi han hagut diferents fases eliminatòries i doncs, jo les he anat passant fins a arribar a la final i doncs la setmana doncs, passada doncs, he estat a Madrid amb la final entre 10 vull dir, contrincants, en aquest mm-hmm. cas, que ens havíem de guanyar doncs, el tenir el títol de Master of... de Spanish Wine Master, com la persona que sap més de vins espanyols doncs, d'Espanya. Llavors, érem entre aquests 10 finalistes, no vaig guanyar, però, bueno, però estic content d'arribar entre els 10 primers i hi havia un nivell espectacular que poder estar allà doncs, ha sigut doncs, un honor i que m'hi he passat molt bé, un aprenentatge. I era una mica, pues, ha sigut una experiència pues, com els que són més popó. Vull dir, clar, jo vull dir, no acostumo a anar a aquests concursos i llavors em donava la sensació una mica com el que mires a la tele dels Masterchef i coses d'aquestes, pues, ser un d'aquests membres i amb tot amb professionals del món del vi, que no érem aprenents que estàvem allà, sinó que tot era envoltat de professionals del món del vi.
Quina experiència. Xavi, sempre és un plaer comptar amb tu al Penedès en Xarxa, avui presentant aquest tercer cicle de tastos al pati de Can Guineu. Ho deixem aquí i ens retrobem la setmana vinent, que tenim l'últim maridatge de la temporada ja, després agafem vacances d'estiu tot ja. Que vagi molt i molt bé i ens retrobem la setmana que ve.
Moltes gràcies.
Penedès en Xarxa.
Lo ves así, este ritmo no puedo seguir, ya no sé qué más hacer para obtener más de ti, porque no quieres cuando yo quiero.
Escoltem ara Copa Vacía, una cançó de la Shakira i el Manuel Turizo, que també doncs una mica té a veure amb aquest món dels vins.
Hace rato tengo.
Soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona. Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 2:15. I és moment, com sempre, en aquest punt horari, de tornar a acostar-nos a l'actualitat a nivell local i comarcal. Des de la redacció de Ràdio Vilafranca us parla Sergi Anson. Començarem recordant que la Diputació impulsa a l'Alt Penedès un nou model de vigilància d'incendis que vol fer més incidència en les tasques informatives. De fet, poc abans de Sant Joan es presentava aquest pla d'informació i vigilància contra els incendis forestals que s'impulsa, com cada estiu, des de la Diputació. Enguany amb un pressupost d'uns 2 milions d'euros i un abast territorial de més de 645.000 hectàrees agroforestals. Es compta amb la col·laboració de 275 ajuntaments de la demarcació, 124 agrupacions de defensa forestal, 9 federacions d'ADFs del territori i també el Secretariat de Federacions i ADFs de Catalunya, entre altres administracions. Una presentació que va servir també per explicar que aquest 2023 s'implementa un nou model que es desplega inicialment a les comarques del Vallès Occidental i les de l'Alt Penedès i Garraf. El cap de l'Oficina de Prevenció d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona, Jaume Minguell, apuntava que la intenció amb aquest pla pilot que s'impulsa en aquestes tres comarques és separar més les funcions de vigilància de les tasques informatives a la ciutadania. Per tant, doncs, es farà més incidència amb els agents cívics de la Diputació en la tasca informativa a la ciutadania en les zones urbanes i periurbanes, per tant, doncs, les properes a zones boscoses, com podria ser, per exemple, en el cas de l'Alt Penedès, les urbanitzacions de diferents municipis. Després, el que es pretén també amb aquest nou pla és que un cop els agents cívics de la Diputació fan aquestes tasques de vigilància, siguin les ADFs, per tant, doncs, les agrupacions de defensa forestal de cada territori, les que incideixin més en les tasques de vigilància directament sobre el terreny. Encara parlant de qüestions que tenen a veure amb les ADFs, expliquem que la de Sant Sadurní captura més d'un miler de vespes asiàtiques en la tercera campanya que han tirat endavant en aquest municipi. L'Associació de Defensa Forestal de Sant Sadurní, doncs, ha completat aquests dies el que és la tercera campanya de control de la vespa velutina, capturant al municipi un total de 1.113 exemplars reines en els diferents punts de trampeig que s'han ubicat al municipi. La xifra s'eleva per sobre de les 2.000 unitats si se sumen les accions a municipis veïns, com ara Subirats, Torrelavit o Sant Quintí de Mediona. Aquesta actuació es troba emmarcada en el programa de col·laboració que l'Ajuntament i l'ADF realitzen per evitar la propagació d'aquest insecte i el creixement de nius secundaris. També expliquem que la Diputació de Barcelona millora el servei de control de sorolls amb la incorporació d'una càmera acústica que ja s'ha utilitzat o ja s'està utilitzant a PACS. La Diputació de Barcelona, doncs, incorpora en el material de control de la contaminació acústica una nova càmera per poder localitzar amb gran exactitud la font sonora principal entre un ventall ampli de punts d'emissió continuada. L'eina resulta de gran utilitat en llocs com polígons industrials amb una elevada concentració d'empreses i d'activitats. L'eina disposa de 128 micròfons que capten el so. Mitjançant un software, les dades sonores enregistrades es transformen en imatge a través d'un espectre cromàtic, similar al de les càmeres tèrmiques. D'aquesta manera es visualitza d'una manera molt precisa on s'origina el soroll. Per realitzar l'enregistrament de dades sonores, la càmera se situa en 3 o 4 punts diferents de l'emplaçament a mesurar. La càmera acústica complementa, doncs, aquestes mesures de soroll amb sonòmetres que avaluen els nivells de soroll en un punt i milloren el servei que la Diputació ofereix als ens locals pel control de la contaminació. Aquesta nova eina ja s'utilitza, per exemple, com dèiem, a PACS del Penedès. I acabarem tot recordant que només es podran fer intervencions relacionades amb l'ordre del dia en el ple de l'Ajuntament de Calafell. D'aquesta manera es limita d'alguna manera la participació dels veïns. El govern de Calafell, format per PSC i Junts, doncs, ha aprovat un canvi en el reglament orgànic municipal, el ROM, per mirar de limitar la participació dels veïns en els plens municipals. A partir d'aquest mandat, el públic només podrà fer precs i preguntes relacionades amb els punts de l'ordre del dia, quan fins ara es podia tractar qualsevol altre tema.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Passem a parlar dels consells de la Neus Bertran d'Intercanis, consells d'educació canina. Bon dia, Neus.
Hola, bon dia.
Què ens portes avui? Perquè és tema una mica estiu, calor...
Sí, volia parlar una mica sobre aquest tema perquè sempre fem un recordatori cap a aquesta alçada sempre de petards, el que vam fer l'altra vegada, i ara que ve la calor que comença a apretar, doncs també parlar-ne una mica.
Temes importants, no?, també cada any.
Sí, 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 sí. I va bé anar fent recordatoris perquè a vegades són com... consells una miqueta obvis, però a vegades no segueixen i es poden tenir problemes amb els peluts.
A mi m'agrada molt aquestes coses de saber.
Sí, és interessant, però bueno, és això, sempre va bé recordar, no? Perquè tots sabem que fa calor, però a vegades tens dubtes de no sé, doncs, quines hores és millor sortir amb el gos, o per on hem d'anar, o és bo mullar-los, o cosetes així, no?
Vale, doncs quin és el primer consell que ens portes?
Segurament haurem de reajustar els horaris que fem de sortides, no? Perquè potser continuem amb el mateix horari de feina laboral, però i estem acostumats, no ho sé, per exemple, doncs a sortir al migdia, quan pleguem, i fer una bona passejada amb el gos. Jo recomano que els mesos de juliol-agost no ho fem així. Encara que sigui el moment del dia que tenim més temps per sortir, el gos, pobret, no li estarem fent cap bé. Llavors, és preferible treure'l ben d'hora al matí i... bueno, potser no massa estona, i després al vespre. De fet, es nota, no?, als pobles que a partir de les 8 o així comença a haver-hi molta més afluència de les persones passejant amb els gossos.
Sí, i al migdia en veus algun que penses, ostres, pobre aquest, va amb la llengua fora, sí, que no pot més.
Clar. Un altre consell és si treure'l a aquesta hora, però simplement a fer les necessitats fisiològiques i ja està. No cal que pensem, ai, pobret, que llavors no passejarà prou perquè potser al vespre no tinc temps perquè estic fent altres coses de casa. És millor que surti menys temps al vespre, no passa res, que estar al migdia passejant una hora i que el gos en el fons a aquella hora... si ell pogués escollir, segurament estaria dormint i descansant.
Sí que és veritat, perquè dormen molt a l'estiu. La meva, sí, gata dorm un munt ara.
Sí, sí que es nota molt. I, de fet, a mi la gent m'ho comenta. Ostres, està així com cansat. Bueno, els hi passa una mica com a nosaltres. Estem més cansats, ens falta com energia fins que potser el cos no s'adapta, no? Perden la gana, també... o a vegades tenen inclús problemes intestinals, però sí que és cert que estan més aixafats.
I amb això els diem de fer alguna cosa o és un procés natural que...
És natural, sí. No, no. Simplement jo penso que el millor és respectar-los els seus desitjos o el que ells necessiten en aquell moment, i no forçar coses perquè nosaltres pensem que potser el gos necessita sortir i si no és aquesta hora no puc i l'haig de treure igualment. No, no li farem cap favor. I no ho sé, després coses bàsiques com deixar-lo que busqui a casa la zona on més fresquet estigui, on que esculli ell, no? Que ells sempre van a buscar la zona on més corre l'aire o més... Això també ho hem de tenir en compte, com el deixem a casa i en quines condicions, no?
Sí, perquè a vegades a casa també fa més calor dins que fora.
Sí, depèn on estiguis, sí. Després, a l'hora de passejar, també és tenir en compte que, clar, l'entorn urbà no és natural pels gossos, no? Llavors, hauríem de buscar, sobretot, llocs on hi hagi terra, on hi hagi ombra, on hi hagi arbres. Potser, segons on visquis del poble, és més difícil trobar-ho, però hem d'intentar anar cap allà i, sobretot, anar per l'ombra. L'asfalt, a nosaltres no ens ho pot semblar, però realment pot arribar a unes temperatures elevadíssimes, depèn quina hora del dia, no? I això els hi pot provocar mal a les potes, no?
Mira, vaig veure un TikTok, això són les meves fonts, el TikTok.
Està molt bé.
Que a Las Vegas no es pot treure a passejar els gossos, també ha depèn de quina hora, perquè els hi cremes el peu.
Sí, sí, sí.
I ho deia una noia que va anar a viure a Las Vegas amb el seu gos i això, i ella, doncs, com sempre, la va treure a passejar.
A la mateixa.
I la gent li començava mala persona, mala persona. I llavors explicava Ostres. Això de que allà no es treuen perquè se'ls hi crema de seguida les potes.
Clar, és que allà, a més, ja pots comptar quines temperatures es deu arribar allà. Però no ho sabia, no tenia notícia d'això.
Que TikTok
que
sempre...
S'aprèn molt amb el TikTok. A més, amb el tema gossos, gats... No sé si a mi m'arriben més vídeos perquè miro potser més cosetes de gossos, gats, però n'hi ha a milions, no? Sí. Bueno, el TikTok, el Twitter, a tot arreu
hi
ha
sí.
molts vídeos d'animals.
Sí, sí.
Doncs sí, és que això és, nosaltres no ho tenim en compte, i no només l'asfalt, la vorera. O sigui, si fem la prova de treure'ns la sabata, posar-la damunt del paviment, és que segur que no ho suportem. Llavors, per això ells és molt dur, no? Passejar a certes hores.
Mm. Perquè això de posar les sabatetes aquestes, no?
Clar, això, si no tens altres alternatives, perquè, no ho sé, vius en un lloc que no trobes ombra fins que no passen quart d'hora, per dir alguna cosa, potser, mira, seria una bona prevenció. Però això també són casos una mica extrems.
Molt.
Sí. Jo penso que en un poble normal sempre pots anar trobant ombres, però que s'ha de tenir en compte. Intentar no passar, doncs, per llocs que hagis d'estar molta estona trepitjant l'asfalt, perquè pobre animal.
Vale. Què més hem de tenir en compte?
Doncs, per exemple, el perill que hi ha, referent a tot això que estem parlant, no? De que un gos pugui arribar a tenir un cop de calor. Això ho hem de tenir molt en compte. Sí que hi ha uns gossos que tenen potser més predisposició que altres, per exemple, els gossos que tenen el morro més curt. El gos, clar, l'única manera amb la que es refreda per dins, no? Ells ja tenen, a més, una temperatura una miqueta més alta que nosaltres, però l'única manera que tenen per refredar-se és mitjançant la respiració. No? Llavors, perquè amb tot l'abric que porten de pèl, per allà no surt res, no suen, no eliminen calor, no? Per allà. Llavors, clar, els gossets que tenen el morro més curt tenen menys superfície perquè l'aire passi i es refredin per dins, no? Diguéssim. I aquests gossos sí que poden... tenir més compromís a l'hora de sortir i estar més estona exposats a la calor, compromís físic de poder patir aquest cop de calor.
Quins són els... Mira, m'estic quedant sense veure ja del patiment.
És que és dur, es pot... Digue, què em volies preguntar?
Sí,
els símptomes, no?
Com, o sigui, com podem veure si el gos està tenint o està a punt de tenir un cop de calor?
Primer de tot, la hiperventilació. I ja podem començar a veure que el gos està com agobiat, no vol caminar, però sobretot necessiten respirar moltes vegades, no? I això és clar, al final el cos es pot col·lapsar. Però si veiem que el gos està respirant d'una manera molt exagerada, com si li faltés aire, com si, això ja pot indicar... Una cosa és que el gos hagi fet una carrera i quan arribi a tu estigui així i després se li passi i torni a respirar normal. Però fent un passeig normal, sense córrer molt, si el gos el veiem que està així, que es vol ajeure, que busca, bueno, ombra, que està respirant d'aquesta manera tan hiperventilant, no? Parem en sec, no sé, o sigui, aturem el passeig, busquem una ombra i, sobretot, aigua. Hem de portar sempre aigua ara a l'estiu, quan traiem els gossos. Anem amb una motxilleta i amb l'aigua. Si pot ser aigua fresqueta de la nevera, millor.
I amb això ja esperem que recuperi o igualment s'ha de portar sí. al veterinari?
Bueno, si veiem que exposant-lo o trobem una font i el anem mullant i tal, i ja veiem que torna tot a la normalitat i comença a respirar bé i li aconseguim, sobretot l'hem de mullar per la panxa, per tot arreu, eh? Però sobretot per baixar-li la temperatura. Si és un inici de cop de calor, diguéssim, o que el gos li ha pujat una miqueta la temperatura i aconseguim que li baixi, que estigui un altre cop bé, potser no cal. Si vols quedar-te més tranquil, porta'l al veterinari. Potser no haurà arribat a tenir més òrgans compromesos o el ronyó o una deshidratació severa. Potser no? Però quan el gos ja ha estat estona passant-ho malament i que ha costat molt baixar-li la temperatura, no cal esperar tant, més val portar-lo al veterinari ràpid. Perquè a vegades jo he conegut algun cas que se li han posat, per exemple, líquids als pulmons, complicacions ja que dius que sí, que s'ha d'anar. I això és una cosa bastant freqüent, el del cop de calor.
Sí, no?
Sí.
I més ara, amb aquestes onades de calor i tot això, i potser sí. Hi ha gent que es pensa que això, no?, que passa el cop de calor i ja està, però depèn de com si li ha afectat altres coses.
Sí, sí. O de persones... Jo suposo que també, a través de mitjans i tal, cada vegada se'n va parlant més en aquestes èpoques. Vigila amb el teu gos i el cop de calor, no? I potser la gent ho comença a estar una miqueta més alerta, o el veterinari t'avisa, vigila, tal... Però sí que és cert que hi ha hagut molts casos. I, de fet, a vegades veig... I que en continua havent. I a vegades... I és sempre imprudència del propietari. I a vegades veig, no ho sé, gossos que amb el seu propietari anant a córrer en dies que estem a més de 20 graus. No potser al migdia, no? Perquè llavors ja seria de bojos ja, sí total. No. Però l'altre dia mateix al matí eren potser les 10 i vaig veure una persona amb el seu gos anant a córrer i era a principis d'aquesta setmana que va ser d'aquells dies tan calorosos. Ostres, no. Potser, clar, tu sues, tu et vas mullant o vas bevent aigua i et vas regulant bé la temperatura, però és que el gos, si arriba a aquest punt del cop de calor... bueno, et costarà molt... No es recuperarà tan fàcil com tu. De fet, el pitjor símptoma és la mort. O sigui, es pot arribar a morir un animal amb el cop de calor.
Entenc que a la platja, lo mateix. Tota aquesta gent que porta gossos a la platja, horari... O sigui, si ja és dolent per les persones, l'horari migdia, pels gossos deu ser terriblement fatal.
Sí. A no ser que sigui un gos que només estigui dins de l'aigua, llavors, en principi, no passa res. No hi hauria problema perquè la seva temperatura estaria fresqueta, estaria correcta. Però també s'ha de vigilar, clar, el ple sol és perillós.
Déu-n'hi-do, quantes coses.
Sí.
Alguna cosa més, oi, Neus, encara?
Sí.
A tenir en compte?
També per a tot aquest tema d'ajudar els gossos a tenir la seva temperatura, a estar fresquets, hi ha uns llitets que es venen, que tenen com gel, que es posen a la nevera o... I llavors ho coneixes, això.
Sí, em va sortir de fa poc, l'any passat, em sembla que em va sortir per la gata, també.
Sí,
vaig pensar, mira,
sí,
compraré una
per
ella i una per mi.
Sí, i tant, és que, home, allò ha de ser... Jo no sé per què no n'hi ha per humans, d'això, no? Perquè... I per ells està molt bé. I conec uns quants casos que els hi agrada molt el seu llitet així fresquet. Clar, és que hi ha dies que
sí,
és durillo.
I que clar. Per molt cobris no hi ha corrent enlloc. Perfecte.
Bueno, en general, sobre el tema calor és això. Ja et deia al principi, no són coses com molt òbvies de no treure el gos a certes hores i tal, però a vegades encara ho continues veient, no? No hi ha potser aquesta alerta de, ei, a certes hores haig de treure el gos 5 minuts i cap a casa.
I ja està. Vale. A l'estiu també hi ha tema tormentes i coses d'aquestes, com els hi afecta?
Sí, també volia enllaçar una miqueta el tema de no només de la calor, que pot afectar els gossos físicament, sobretot, no? Però ara a l'estiu a vegades també hi ha les típiques tormentes d'estiu, el vent, ahir mateix, no? Uh-huh. Va haver-hi per aquí una... Bueno, un mini... No sé com qualificar-ho.
Sí, un esclafit ja...
Quasi,
un mini esclafit.
No? Sí, sí. I, bueno, són fenòmens que també poden passar ara a aquestes èpoques. I aquí sí que pot afectar més a la conducta del gos. Perquè igual que quan vam parlar de Sant Joan, de les pors que tenen els gossos als sorolls, amb aquests fenòmens els hi pot passar això també. Sobretot quan hi ha dies que fa vent, ells tampoc ho entenen molt, o la tormenta, el soroll, no? I també poden espantar-se bastant. Llavors, els consells una mica serien com pels petards, per Sant Joan. Val? Precisament una clienta meva avui m'ha dit, aquesta nit no sé què li passava al meu gos, que no ha dormit, s'aixecava, se n'anava al lavabo, i clar, ella no havia caigut, ella potser es pensava que el gos no es trobava bé, i jo li he dit, és possible que en sigui d'ahir, del vent, del soroll de la tormenta, i diu, ostres, pues és veritat, perquè a més és un gos que té por als petards també, no? Llavors, la reacció és similar.
Clar, el tro i tot això ha de ser el mateix, el sustó és el mateix.
Exacte. Llavors, si la gent que ens escolta a vegades nota que el seu gos està més nerviós i la rutina ha sigut la mateixa, no ha passat res, jo sempre li dic a la gent, no? Dic, observa el temps, perquè aquests canvis de pressions o quan ells ja noten que algo passarà, es posen més nerviosos. Sí, es nota.
Noten la tormenta, com la gent gran que diu, ai, el genoll plourà.
O jo he parlat amb persones que treballen amb nens petits i també m'ho han comentat, ostres, els nens, quan hi ha canvis de temps i tal, estan molt més moguts. Doncs amb els gossos passa igual. I a vegades no és que li passi res en concret al gos, simplement és que intueix una cosa que ell percep com perillosa o amenaçant, no? Aquest soroll, aquest... Sí, sí.
Déu-n'hi-do quantes coses a tenir en compte, aquest estiu. Sí. No podem marxar tranquils de vacances. Entenc que vacances també deu ser un període de moltes consultes de què faig amb el gos per vacances.
Sí,
que...
sí. Per sort, cada vegada hi ha més residències, cangurs, hi ha moltíssima gent ara que es dedica a fer cangurs de gossos. Ja no has de deixar el gos a la típica residència amb gàbies...
Amb 30 gossos més.
Sí. Hi ha gent que se'ls queda a casa i, bueno, hi ha diferents opcions. Sí, sí. Perfecte. Amb els gats és més normal deixar-los a casa i que algú vingui
a veure'l,
a cuidar-lo, no?
Perfecte, Neus. Doncs moltes gràcies per tots aquests consells. I, bueno, t'esperem a la propera.
Gràcies.
Apa, adéu.
Fins ara.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
ja hi som, que ja ha arribat. T'intento trucar per saber què fas. Un any més he estat esperant el màgic moment de passar-te a buscar. Mentre recordava el vestit que portava...
I per tancar aquesta segona hora, com que ara parlàvem de calor, us deixem amb la cançó de Miki Núñez, Gelat. A veure si així ens refresquem una miqueta.
Feliç a la platja, esperant que arribi el teu missatge. Però fa estona que miro i no veig la resposta esperada que tant desitjava. I serà que sí o que no.
I serà que sí o que no.
Aquest estiu serà molt millor si el començo amb el teu petó. Mentre recordava el vestit que portaves, les nostres xerrades al portal de matinada, la teva mirada, el cor va que has arribat, que ara ja fa dies que voltes per aquí, que no vols saber res de mi, tu i jo davant el mar. L'estiu que torna, l'estiu que torna, com...